Notícies Vespre. Pere Gallifa.
Ha hagut una incidència entre la Diputació de Barcelona i CaixaBank a l'hora de carregar els rebuts. No ha passat només aquí a Sabadell, ha passat a tota la província de Barcelona. I ha passat això, no? Que algunes persones que tenien domicilis de rebuts en determinades entitats, perquè no és només CaixaBank, sinó les empreses que treballen, o sigui, els altres bancs o caixes que treballen amb CaixaBank, doncs tampoc no se'ls ha carregat el rebut.
Aquesta és l'explicació que ha donat la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, dels problemes que hi ha hagut per domiciliar els tributs de l'IBI, residus iguals. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. En principi, el pagament s'havia de fer aquest dilluns, però un problema informàtic amb les entitats bancàries i la Diputació de Barcelona ho han endarrerit. L'Ajuntament diu que els afectats no han de patir, que no es cobrarà cap recàrrec i que se solucionarà aquesta setmana.
El pic de la setena onada de la pandèmia ja s'ha superat.
Això és el que conclou el professor i investigador de la UOC, Salvador Massip, en una entrevista al Cafè de la Ràdio. De totes maneres, Massip critica que no s'hagin aplicat mesures restrictives per reduir la incidència dels virus aquests dies, que ha tornat a disparar els ingressos i defuncions per coronavirus.
I en esports, el Sabadell treballa amb un pla B per a la direcció esportiva.
Després del no de Pepe Delgado, el club espera concretar definitivament l'alternativa. Jaume Milà, Xavi Camps i Manuel Ángel Romero són els candidats coneguts, però hi hauria un quart aspirant a les travesses, la identitat del qual no s'ha revelat.
Us ampliem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora amb Toni González del Control Tècnic.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Comencem repassant l'estat del trànsit. Ara mateix hi ha retencions a la C58 entre Badia i Sant Quirze, en sentit nord. La P7 també va molt carregada, en sentit Girona hi ha 7 quilòmetres, de Sant Cugat a Polinyà, i de Polinyà cap a Barberà en sentit sud. Són uns 2 quilòmetres de circulació lenta. Problemes també per entrar al nus de la Trinitat des del Vallès i a les dues rondes que van molt carregades en sentit Besòs.
El temps.
I pel que fa a l'estat del temps, ara mateix 25 graus a Sabadell i riscs de ruixats durant tot el vespre. L'Estel Figueres ens amplia aquesta informació. Bona tarda.
Hola, la jornada d'avui vindrà marcada encara aquesta tarda pels ruixats i pels xàfecs que puntualment seran intensos, que poden arribar a deixar més de 20 litres per metre quadrat puntualment associats a aquestes tempestes, que no només deixaran precipitació, sinó que també podrien arribar a deixar calamarsa, pedra i llamps associats i també ratxes fortes de vent. Per altra banda, la temperatura d'aquest centre del dia quedarà retallada i el cel serà força ennublat, només amb l'obertura d'algunes clarianes transitòries. Al final del dia esperem ja que la precipitació vagi minvant i de cara a dijous s'imposarà el sol i pujarà sobretot la temperatura al centre del dia. I d'on això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria amb aquest pagament domiciliat dels rebuts de l'IBI, residus iguals, que era previst per aquest dilluns i que s'ha ajornat per culpa d'un problema informàtic entre la Diputació de Barcelona, CaixaBank i altres entitats bancàries. Molts sabadellencs han vist com l'administració no els ha cobrat els impostos i alguns han trucat al 010 per informar-se de què havia passat. Des del consistori asseguren que la incidència es resoldrà aquesta setmana sense cap perjudici per als contribuents.
La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, ha assegurat que el problema és de caràcter informàtic i que no té res a veure amb la delegació del cobrament dels tributs a la Diputació. Assenyala que és una incidència de les entitats bancàries.
Ha sigut un problema informàtic entre les dues entitats. Vull dir que podia haver passat si no els teníem delegats, doncs igual, perquè com que no sabem exactament si ha sigut de CaixaBank o què, saps? És un problema informàtic.
Per aquest motiu, no hi haurà cap tipus de penalització a l'hora de cobrar els impostos, una situació que es començarà a resoldre avui mateix i que estarà totalment solucionada a finals de setmana.
Explicar que la gent ha d'estar tranquil·la, que no se'ls cobrarà cap res per sobre del que ja havien de pagar, que és una incidència que s'està resolent, que si no s'acaba resolent avui, com a molt demà o el divendres, ja et dic, i bé, en principi dir a la gent que estigui tranquil·la.
Des de l'Ajuntament desconeixen quantes persones s'han vist afectades per aquest problema informàtic, però assenyalen que són els contribuents que tenen domiciliats els rebuts amb CaixaBank, Cutxa, Evo, ING o Bankinter. Els altres municipis de la demarcació que tenen els impostos delegats a la Diputació també s'han vist afectats per la mateixa incidència.
El pic de la setena onada de la pandèmia ja s'hauria superat. Aquesta és la conclusió del professor de la UOC i investigador de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, en declaracions al Cafè de la Ràdio. L'expert ha estat crític amb com s'ha gestionat l'últim augment dels contagis, ja que creu que no s'ha pres seriosament la incidència del virus.
Pel que fa a les bones notícies, l'investigador ha defensat que les pitjors conseqüències de la setena onada de la pandèmia ja s'han viscut i que les dades haurien de començar a millorar a partir d'ara.
Com hem vist altres vegades, a les onades primer hi ha el pic de contagis, després ve el pic d'hospitalització, després hi ha el pic de mortalitat. Doncs el primer no l'hem vist perquè no l'estàvem mirant i ara ens trobem als hospitals que s'estan omplint. La situació, pel que sembla, deixa de ser crítica o deixarà de ser crítica els propers dies si els models funcionen. Els hospitals han arribat a un punt no de col·lapse, però sí de bastanta saturació, alguns més que altres.
El professor ha lamentat que no s'hagin aplicat algunes restriccions per apaivagar l'impacte de la setena onada, que ha tornat a disparar el nombre d'ingressats i morts per coronavirus.
No és inesperat veure aquesta xifra de mortalitat. Segueix sent una xifra baixa, però és una xifra que podríem reduir encara més si féssim alguna mena de mesura de control. No estic ni molt menys parlant de tornar a tancar bars, restaurants o tancar-los a casa ni res d'això. Això crec que no fa falta, evidentment, quan tenim aquesta immunitat que tenim ara i el virus realment té un impacte molt menor.
Massip també ha criticat que es parli de la nova subvariant d'Omicron com una malaltia lleu.
L'Omicron no és un virus lleu, això és un error que s'ha instaurat perquè és el relat una mica que interessa, però l'Omicron és un virus terriblement contagiós, o sigui, ja només per això ja no es pot dir que sigui lleu, és un virus encara més contagiós que les primeres variants de l'Omicron o que la Delta, que ja eren virus molt contagiosos, per tant això vol dir que són virus difícils de controlar. I segon, els casos que donen no són lleus. Això ho veiem clarament amb tots els ingressos i tota la mortalitat que tenim.
A partir d'ara es pot demanar la baixa per coronavirus a través de l'aplicació de La Meva Salut i l'alta es dona directament al cap de 5 dies o abans de forma voluntària.
Encara en matèria sanitària, la unitat d'atenció al viatger del Parc Taulí registra una mitjana setmanal d'entre 80 i 90 visites. Les xifres suposen recuperar els números d'abans de la crisi de la Covid. El 2020, el primer any de la pandèmia, les consultes a la unitat van baixar a les 800, quan el 2019 es va assolir el pic màxim de 2.700 visites anuals. Les vacunacions per anar a l'estranger són les atencions més freqüents que ofereixen. Núria Garcia, bona tarda.
Bona tarda, Pere. El sector turístic clarament es recupera aquest estiu, malgrat la inflació, i això també es tradueix en més viatges fora de les nostres fronteres. L'Àfrica subsahariana, el sud-est asiàtic o l'Amèrica del Sud tornen a ser destinacions molt demandades, zones que requereixen de vacunacions prèvies per evitar contraure certes malalties. El doctor Marc Pedrosa, membre de la unitat al viatger de l'Hospital de Sabadell, ha apuntat quines són les vacunes que més posen en declaracions al programa Al Matí.
Doncs sobretot la febre tifoidea, que es posa gairebé a tot l'hemisferi sur i que a més caduca cada 2-3 anys, llavors és una que es va repetint força, i la febre groga perquè és l'obligatòria, de fet és l'única obligatòria que et poden demanar per entrar a un país, no? I sobretot bàsicament a l'Àfrica subsahariana i a Sud-amèrica.
Més de la meitat dels usuaris hi acudeixen per poder fer turisme, mentre que en els anys de la pandèmia els motius eren principalment laborals o per visitar familiars. Pedrosa ha recordat que cal demanar hora amb antelació perquè ara mateix la unitat ja té llista d'espera.
Actualment, de fet, estem bastant plens,
sí?
I està havent-hi entre un mes i un mes i mig de llista d'espera. Entenc que també, com que la gent no sap com va el tema restriccions, tema pandèmia,
sí.
I també tema economia, imagino. Doncs no, suposo que no està agafant ara.
La majoria de viatgers que sol·liciten una cita a la unitat tenen entre 20 i 50 anys.
Més coses, la plataforma en defensa del riu Ripoll amenaça en presentar un contenciós contra el Surf City. L'anunci s'ha fet l'endemà que el ple municipal hagi donat llum verd a l'inici dels tràmits per cedir els terrenys on s'ha de construir el promotor, on ha de construir el promotor privat aquest projecte. El col·lectiu insisteix que el procés no s'ajusta a les normatives mediambientals i urbanístiques actuals i afegeix que la futura piscina d'onades representarà un gran impacte per l'ecosistema del riu.
El portaveu de la plataforma en defensa del riu Ripoll, Joan Carles Salles, ha detallat en una entrevista al Cafè quina és l'aposta del col·lectiu per fer compatible la recuperació de l'espai fluvial amb l'ús ciutadà del mateix.
Nosaltres volem fer un sí al riu Ripoll a utilitzar-lo per lleure de la ciutadania i de la població amb compatibilitat amb el seu valor de medi natural, perquè el riu té un gran valor com a ecosistema fluvial i els últims 20 anys s'ha anat recuperant. Vale? I per tant nosaltres, el nostre projecte de riu Ripoll era més la recuperació dels vapors i dels edificis industrials obsolets que s'han anat degradant amb alguns usos públics que li donessin un dinamisme i una capacitat de ser atractiu pel riu.
Per tot plegat, la plataforma continua dient no al Surf City i avisa que esgotaran totes les vies, també la legal, per aturar la construcció de la piscina d'onades artificials a l'anella de Sant Oleguer.
És que nosaltres seguiríem fent la lluita al carrer per guanyar l'opinió pública, la lluita administrativa fent al·legacions i recursos que ens permetin, i si no tenen en compte les nostres consideracions en la via administrativa, dic en la via administrativa perquè nosaltres considerem que és un procediment viciat en què s'adjudica a dit una cosa que no es pot adjudicar a dit. Llavors, si el procediment administratiu no és correcte, vale, però si després hem d'anar a la via judicial, doncs hi ha el contenciós administratiu, que és el lloc on es resolen els temes judicialment.
El projecte acaba de superar el primer tràmit administratiu que passa per l'inici del procés per cedir els terrenys. Hi haurà 30 dies per presentar-hi al·legacions. Les obres per construir el Surf City haurien de començar durant el primer tram de 2023.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Redescobriment antropològic a l'Institut Català de Paleontologia Miquel Cruzafont. L'exdirector del centre, Salvador Mollà Solà, ha reidentificat que el dit de l'escriptor Calderón de la Barca, que resideix des de fa anys al Museu de l'Institut del Teatre, no era de la mà, sinó del peu.
La història comença quan Mollà Solà veu una notícia al diari La Vanguardia sobre el Museu de l'Institut del Teatre. A la notícia, que explicaven les reformes del museu, hi havia una fotografia del dit en qüestió. Doncs bé, Mollà Solà va tenir clar des del primer moment que allò no era un dit de la mà, sinó del peu.
Vaig anar al Museu del Teatre per veure l'os directament i, certament, quan vaig veure l'os, clarament es veia que era un metatarsià del peu i que, per tant, no era un os de la mà. I els vaig informar i els vaig dir que convindria doncs, aclarir aquesta situació.
Ara el museu ja ha documentat de la forma correcta la peça i l'ha exposada amb tota la nova informació.
I precisament l'Institut Paleontològic ha programat tot un seguit d'activitats per aquest estiu.
Doncs sí, des d'aquesta institució s'ha volgut fer un programa continuista amb les activitats que ja se celebren durant tot el curs. Per exemple, aquest estiu els més petits podran gaudir d'activitats com el taller per aprendre com vivien els dinosaures als Pirineus o també el taller del món dels fòssils. Teresa Esquirol, directora del Museu de l'Institut Català de Paleontologia, explica en què consistirà ben bé aquest taller.
Ensenyem una mica tot el que es pot trobar, aprofitem també entrant al laboratori, veuen com es preparen els fòssils per poder ser estudiats i exposats, i després els traiem moltíssimes rèpliques de diferents espècies perquè vegin una mica aquesta varietat de fòssils que tenim aquí a Catalunya.
També hi ha activitats enfocades als més petits, com per exemple el titanosaure i els seus amics. L'objectiu d'aquestes activitats és despertar vocacions entre els més petits.
Aquest sempre és el nostre principal objectiu, el de fer néixer vocacions científiques i que s'ho passin bé també, sobretot ara a l'estiu, doncs aquest també és una mica l'objectiu. I la veritat és que clar, els que s'apunten jo crec que tots s'ho passen bé, gaudeixen de l'estona i aprenen coses.
L'Institut Paleontològic ofereix activitats d'estiu fins al pròxim 15 de juliol. Totes elles es poden consultar al seu web.
A punt d'arribar a un quart de vuit, més notícies en un format més breu.
Avui també és notícia.
Per exemple, que aquest diumenge se celebrarà el Mulla't per l'esclerosi múltiple.
A la bassa es muntarà un espai promocional per vendre productes, és a dir, tovalloles, samarretes i gorres des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia. Els diners que es recullin es donaran a la Fundació Esclerosi Múltiple. A les 12, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, acompanyada de membres del consistori, visitaran la bassa i convidaran a tothom a fer un salt simbòlic a la piscina. Les piscines municipals Joan Serra, el Cercle Sabadellès, el Club de Tenis i el Club de Natació també participen en la campanya.
Torreguitar estrena una nova zona verda d'estada i lleure al carrer de Vallirana.
Aquestes actuacions han permès arreglar els desperfectes de la zona i convertir-la en una àrea més verda perquè esdevingui un espai d'estada i lleure per al veïnat. S'ha millorat el paviment, s'ha renovat el mobiliari urbà, s'ha dut a terme la plantació de nous arbustos i la renovació de l'arbrat existent, amb la substitució dels 7 arbres existents per 12 unitats adaptades al medi urbà, tot plegat per gairebé 30.000 euros.
I l'Ajuntament de Sabadell presenta el projecte Ara Dona, Emprenedores i Empresàries en Xarxa.
La iniciativa, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, es desenvolupa per segon any consecutiu per apoderar les dones emprenedores, donar visibilitat a l'emprenedoria i al talent femení en l'àmbit d'empresa. El programa contempla accions d'acompanyament, formació i creació de xarxa relacional. El projecte es presentarà demà a les 10 del matí al polígon de Can Roqueta.
En cultura, el sabadellenc Jordi Buixaderas presenta l'espectacle Temps Fràgils avui al Fresh Festival. L'actor presenta davant el públic sabadellenc un recull de poemes de diversos autors, tots amb la mateixa temàtica, la fragilitat.
Buix.
Atenció, però, perquè hi ha hagut un canvi de localització, l'espectacle es farà finalment a l'Auditori de l'Espai Cultura.
Buixaderas interpretarà poemes de Miquel Desclot, Emily Dickson i Roc Casagran, entre d'altres. Uns poemaris que parlaran de la fragilitat, una temàtica que, segons l'actor sabadellenc, està a l'ordre del dia.
Aquesta selecció es va fer pel Festival de Poesia de Manresa Tocats de Lletra i com que bé, era la primera vegada que es feia després de la pandèmia, van agafar una mica com a leitmotiv aquest de la fragilitat. Per tant, són poemes que parlen de la fragilitat humana, parlen bueno, de totes les facetes que venen al darrere d'això, no? De les pors, de la incertesa, de la mort, de la malaltia, de la soledat. I una mica amb aquest fil conductor, potser perquè el fet d'haver passat la pandèmia ens ha trastocat una mica les perspectives de la vida a tots i hem vist coses que pensàvem que no pensàvem que veuríem mai i hem sentit coses que pensàvem que no sentiríem mai. Doncs ha sigut, van trobar escaient fer aquesta selecció.
Tot plegat en un poemari que per a Buixaderas és molt especial.
És una medicina, és un com un bàlsam i és un plaer, d'altra banda, perquè el que té la poesia és que, a part de que doncs, posis a la llum uns temes, parlis d'uns conceptes, parlis d'uns sentiments, del que sigui, doncs tot això està fet des d'una intenció estètica, és a dir, és edificant, finalment, és el sentir-ho i el dir-ho et dona una sensació de que de perfecció, de arrodoniment, de positivitat, de valentia, no?, d'intel·ligència.
Dalt de l'escenari estarà acompanyat per Miquel Jordà, qui posarà la banda sonora a l'espectacle, tot plegat en la funció que marca el retorn als escenaris sabadellencs de Buixaderas. L'espectacle avui a 9:45 de la nit a l'Espai Cultura.
I el grup sabadellenc Flashy Ice Cream ha presentat la seva candidatura a la cançó de l'estiu.
Em desperten a les 12 les sardanes, avui no sonen alarmes, ara estem de vacances. Avui serà un gran dia, navaleta, full de birra un altre dia, i tombats a la platja.
L'estem escoltant de fons, es tracta de la cançó Un estiu perfecte, un senzill amb el qual es volen rememorar aquells estius memorables, sense pressa, amb amics o família. Aquest és el segon avançament d'un EP que arribarà el pròxim 15 de juliol.
Flashy Ice Cream es postula com un dels grups de l'estiu. Els sabadellencs han publicat aquest mes la cançó Un estiu perfecte, una cançó que ja porta gairebé 10.000 visualitzacions a YouTube i que ha estat escollida com a cançó de l'estiu de l'emissora ICAT FM. El grup ha explicat al programa Al Matí què vol simbolitzar aquest tema.
Hem fet servir un, bueno, una base del mateix productor d'Alba.
Sí.
Després vam estar amb el Dax i amb el Turo fent la lletra, buscant una mica el concepte, un concepte més...
de casa.
Sí, com ampliant una mica el target, entre cometes, que la pugui escoltar un nen i que li moli i una persona ja de més edat, també.
I els Flash Ice Cream tenen un estiu ple de concerts, els primers aquest mateix dijous a Reus.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Nou minuts per arribar a dos quarts d'avui. Sortim de la ciutat amb notícies d'àmbit més general. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha comptat verbalment el vot del diputat de Junts, Lluís Puig, però no apareix al panell del ple per tal de no implicar els funcionaris de la cambra.
De fet, amb el mateix objectiu, la majoria independentista de la mesa estudia com assumir la redacció de l'acta de la sessió plenària i ordenar-ne la publicació. El Constitucional va declarar nul el vot delegat del diputat exiliat a Brussel·les. El PSC, Vox, Ciutadans i PP han presentat una moció de reconsideració de la delegació del vot de Lluís Puig, que ha obligat a interrompre el ple. La mesa ha tombat les peticions amb els vots a favor dels membres independentistes.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, fixaran aquest divendres la data de la reunió entre els presidents Aragonès i Sánchez.
Tal com ha avançat El Periódico, Vilagrà i Bolaños es reuniran a les 11 del matí al Palau de la Generalitat per preparar la trobada entre els dos presidents, que s'ha de celebrar el juliol. Segons el govern, la reunió és preparatòria i s'hi abordarà també les noves condicions i garanties que va exigir Aragonès per reprendre relacions amb la Moncloa. En acabar la reunió de divendres, Bolaños i després Vilagrà atendran la premsa.
El Tribunal General de la Unió Europea ha rebutjat el recurs dels eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín per haver-los negat l'escó.
El Tribunal considera que l'Eurocambra es va limitar a prendre nota de la situació jurídica dels eurodiputats de Junts que no havien jurat la Constitució com a marca la llei espanyola. La sentència encara es pot recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
I l'Eurocambra ha aprovat la proposta de la Comissió que qualifica el gas i l'energia nuclear com a verda.
Els diputats del ple d'Estrasburg han votat en contra l'esmena que rebutjava la classificació d'aquests combustibles fòssils com a sostenibles pel mercat financer, amb 328 vots en contra, 278 vots a favor i 33 abstencions. En aquest sentit, la comissió defensa que la inversió privada en gas i energia nuclear facilitarà la transició ecològica i recorda que la classificació d'aquestes activitats com a sostenible serà limitada en el temps i haurà de complir uns requisits específics en seguretat i transparència.
Esports.
Els sabadellencs Ian Terrafeta i Dani Fernández s'acaben de proclamar campions als Jocs Mediterranis d'Oran. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pere.
La selecció espanyola masculina d'handbol ha derrotat Egipte 28-27 a la final disputada fa tot just uns minuts.
És el segon or que Espanya es penja en uns mediterranis després de l'aconseguit el 2005. En clau local, Terrafeta ha marcat 10 gols amb una exhibició descomunal del central que ha sostingut l'equip especialment a la segona meitat quan el combinat estatal anava a remolc i s'ha aferrat a la figura del jugador sabadellenc per mantenir-se amb esperances. D'aquesta manera, els hispanos culminen amb gran èxit el torneig en el qual han guanyat tots els seus partits i la majoria d'ells de forma contundent. Terrafeta, per cert, ja es va penjar la plata a principis d'any a l'europeu, mentre que per Fernández ha estat l'estrena somiada en una gran cita.
S'acaben així els Jocs d'Algèria per a la representació de la ciutat. Ahir es va cloure la natació amb un total de 3 medalles per la delegació del club.
Marina García es va penjar ahir la plata als 200 braça. La barcelonina, recordem, també va ser segona amb l'equip espanyol als 4% estils. La bracista del Natació Sabadell en fa aquest balanç de la seva participació a Oran.
I crec que sempre volem més i en el meu cas doncs, amb tants campionats i amb tantes experiències buscava doncs, més nivell al final a nivell de les meves marques. No? Però em quedo amb això, amb dues plates i em quedo amb una experiència més, amb un equip molt diferent i llavors això va molt, molt bé, no? Perquè al final es tracta de passar-nos-ho bé, de viure experiències noves, d'estar a dalt, de guanyar medalles i això ho ha assolit.
A més dels dos metalls obtinguts per Garcia, Àlex Castejón va ser bronze als 200 braça. L'última oportunitat de fer podi la va tenir Diego Mira als 200 esquena, però va finalitzar en sisena posició. Recordar també que la selecció juvenil de waterpolo masculina, amb els jugadors del club Gerard Gil i Xavi Tecles, va ser bronze i que Xus Oviedo del tir Sabadell es va quedar a les portes de la final de rifle de 10 metres i va ser cinquè per equips mixtes.
El centre d'esports continua el compàs d'espera per escollir el nou responsable a la direcció esportiva. Després del no de Pepe Delgado, la directiva treballa amb un pla B.
Sí, avui no s'esperen grans novetats en aquest sentit, però demà sí que hauria de ser el dia per acabar amb aquest serial. Jaume Milà, Xavi Camps i Manuel Ángel Romero són els candidats coneguts, però hi ha un quart aspirant, la identitat del qual es desconeix. I a tot això, el Sabadell ha decidit no inscriure's per la pròxima Copa Catalunya i, per tant, demà no hi serà present en el sorteig que realitzarà la Federació Catalana de Futbol. El filial, de la seva banda, coneixerà el rival que tindrà les semifinals de Copa Amateur, que s'acabarà de completar a principis de setembre. I una última hora, Pere, el club acaba d'anunciar que s'han assolit la xifra dels 1.000 socis després de dues setmanes i mitja de campanya.
I tornem al món de les piscines. El Club Natació Sabadell rebrà una subvenció de 50.000 euros, una ajuda aprovada i al ple pels èxits europeus dels dos sèniors de waterpolo.
Recordem que l'equip masculí va guanyar la LEN Eurocup i el femení es va classificar per la final a 4 de l'Eurolliga. El president del club, Claudi Martí, ha agraït el suport institucional i també ha parlat dels reptes del futur més immediat.
Els èxits aconseguits aquest any doncs, ens han posicionat en una situació doncs, l'any que ve tenim més, per dir-ho, més reptes, no? La participació a Champions, en masculí, la Supercopa, el femení, doncs tornarem a lluitar per guanyar la Copa d'Europa. I és una mica el que deien els clubs, i nosaltres particulars, seguim fent tot el que podem i més, com diria aquell, estirant el xiclet al màxim, on les nostres capacitats econòmiques, d'instal·lacions, de tècniques, el que podem, per mantenir el nivell del waterpolo, l'artístic i la natació espanyola, no?
En clau econòmica, Martí també ha alertat que la despesa pel gas es podria arribar a triplicar aquest hivern. I tot en el marc del Media Day celebrat avui a Calllong de la selecció australiana que es troba aquests dies a les instal·lacions preparant els Jocs de la Commonwealth. Entre els presents, figures mundials de la talla d'Arian Tidmus, plusmarquista mundial dels 400 lliures, o Elijah Winnington, flamant campió del món de la mateixa disciplina fa unes setmanes a Budapest.
What is the secret that there's so many good Spanish?
Quin és el secret perquè hi hagi tants bons futbolistes espanyols? Doncs a Austràlia la natació és l'esport nacional. El 95% de la població viu a la línia de la costa, així que tothom necessita la platja, necessita l'aigua constantment. Ser capaç de nedar i aprendre a nedar és una cultura massiva a Austràlia. I això ens porta a tanta gent convertir-se en nedadors professionals.
And that just leads to so many people getting into competitive swimming.
Aquests Jocs de la Commonwealth arrenquen el 28 de juliol a Birmingham i els disputen els països que formen part de la Comunitat Britànica de Nacions.
I d'altra banda, tres joves waterpolistes del club, Nona Pérez, Marina Serrano i Irene Casado, disputen aquests dies l'Europeu Júnior amb la selecció espanyola, un esdeveniment que se celebra a Netanya, a Israel, i en el qual de moment el combinat estatal amb Enric Arnella, també el cos tècnic, ha guanyat els tres partits de la fase de grups. I en atletisme, per acabar, Merem Gabriel disputa que en aquests moments la final dels 3.000 metres a l'Europeu Sub-18 de Jerusalem.
La prova ha arrencat fa uns minuts i recordem que l'atleta de la Jazz es presentava amb la desena millor marca de totes les participants i havent assolit el seu millor temps personal fa uns dies al Campionat d'Espanya. La segona representant de la joventut atlètica és Sofia Santacreu, que demà al matí correrà el 5.000 marxa amb a priori més opcions de podi. Ostenta el tercer millor registre i també ve de brillar als estatals. Tot i això, prefereix tocar de peus a terra.
La veritat és que sí que seria un somni, però alhora penso que també soc de les... Bueno, perquè som dos... Competeixo amb gent d'un any més i com que soc de les petites també... O sigui, no m'he de fer tampoc il·lusions perquè, vull dir, les rivals són molt fortes i al final el rànquing surt... són marques però que no diuen res, o sigui... es veurà el moment de la carrera.
Un factor a tenir en compte seran les condicions meteorològiques. Per temperatura no, ja que es preveuen uns 20 graus a primera hora del matí, però el que s'hi pot fer la guitza és el vent. Els 5.000 marxa femenins arrencaran demà a 2:15 de 8 del matí, hora d'aquí.
Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pere.
Menys d'un minut per 8:15, marxem. Recordeu que podeu trobar tota aquesta informació ampliada a la nostra pàgina web, a radiosabadell.fm, i actualitzada a les nostres xarxes socials. Hi som a Facebook, Twitter i Instagram. I tornem demà a partir de les 8 del matí al Cafè de la Ràdio. Que vagi bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.